Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 24 d'abril de 2026. Estrenem l'endemà de Sant Jordi, dia de ressaca emocional, després d'una diada que va ser exuberant, esclatant i espaterrant. Costa posar-hi adjectius, però aquests són alguns que avui els mitjans de comunicació li dediquen a una jornada de Déu. Amb ressaca, doncs, entomarem la jornada. Sort que és divendres i som a les portes de cap de setmana. Són 3 hores de ràdio que compartirem amb contingut, amb veus, amb col·laboradors, amb propostes, des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des de la capital alpenedesenca, Toni Olivella i Sílvia Delgado, saludem en nom de tot l'equip. I comencem, en aquests primers minuts, explicant-vos com anirà aquest matí de divendres, què sonarà a partir d'ara. Doncs d'aquí uns instants, darrere el sumari, el Marc Paredes ens porta el temps d'aquest divendres, dissabte i diumenge. I a continuació de la meteo, els esports. Una prèvia ràpida dels partits penedesencs més destacats del cap de setmana i una entrevista amb Alejandro Sánchez, entrenador del Molanta i director esportiu del Base Olèrdola. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat a càrrec dels serveis informatius. I a 9:45 arriba un espai inclassificable i divertit al mateix temps, simpàtic. Són les pistes, avui a càrrec de la Roser Ferrer. D'aquesta manera tancarem la primera hora i anirem per la segona a partir de les 10:06. Els protagonistes de l'entrevista, amb la qual obrim la segona hora, són uns rucs que estan menjant canya americana, que sabeu que és una espècie invasora i que fa molt de mal. Formen part d'un projecte pioner que s'està desenvolupant a Sant Jaume dels Domenys i que us explicarem tot parlant amb el Xavier Pedro, tècnic del JPEC. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat, alt i baix penedesenca, el segon flash d'avui. A 11:45 ens posem al dia amb qüestions del món del treball amb l'assessor laboralista Miquel Rosso. Avui parlarem de nòmines que han de ser més transparents, del dret a la intimitat que arriba també als accessos a vestuaris i menjadors i la nova llei de riscos laborals perquè ara incorpora l'estrès i la desconnexió digital. A les 11 tenim molta teca cinematogràfica amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca perquè repassarem les estrenes d'aquesta setmana que s'han avançat i també de la vinent. Farem un 2x1. A 11:45, última cita amb l'actualitat i acabem amb Territori Penedès descobrint l'agrupació de barraques de pedra seca.
El temps.
Tota la setmana estàvem preocupats pel temps que faria per Sant Jordi. Ja hem passat aquesta pantalla. Com anirà el cap de setmana? Marc Paredes, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Després d'una diada de Sant Jordi que ha posat a prova l'al·lèrgia de moltes persones a causa del fruit del plàtan, però que també ha estat marcat per l'estabilitat i per la bonança, encarem un cap de setmana també amb temperatures agradables, amb sol, però un termòmetre que, tot i que sigui agradable, tendirà a baixar lleugerament. Ara ho comentarem. De moment, aquest divendres, que es desperta amb el domini parcial o total del sol, amb temperatures fresques, això sí, a primera hora, però la que surt el sol escalfa i, per tant, farà que al migdia el termòmetre pugi, però no arribarem a aquests 23 o 24 graus, sinó que ens quedarem entorn als 20-21 graus les temperatures més altes. De cara a la tarda, el sol també s'imposarà. Ara al matí podríem tenir algunes nuvolades en punts de la façana costanera, poca cosa. A la tarda, en principi, el sol també s'imposarà en molts punts de Catalunya i podríem tornar a repetir novament aquesta situació de ruixats en punts de l'interior i també del Pirineu. De cara a dissabte i diumenge, jornades assolellades, pocs canvis en la situació. Per tant, tancarem, ja podríem dir, aquest mes d'abril sense precipitacions. Insistim que ha estat un abril eixut pel que fa a la pluviometria i amb unes temperatures que baixaran de forma lenta i progressiva, però, en principi, per sobre del que seria habitual. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports. Com cada divendres, als esports, repassem les prèvies dels enfrontaments més destacats del cap de setmana en clau a l'Ibaix Penedesenca, de la mà del nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs encarem ja les rectes finals de les competicions de lligues regulars abans dels play-off per conèixer, malauradament, també els descensos o, per contra, els ascensos. Aquí, a les nostres comarques, comencem parlant d'hoquei patins, més en concret de l'hoquei lliga, perquè aquest dissabte es disputa la penúltima jornada a 8:15 de la tarda, horari unificat per tots els partits. Per una banda, Xum-Massanet-Calafell i, per l'altra, Voltregà-Anoia. El Calafell, que busca mantenir-se en la quarta posició amb 45 punts, però tan sols un punt de distància del cinquè classificat del Reus, que s'enfrontarà a un Caldes ja descendit. També està a 6 punts d'un Voltregà, que és sisè, que, com hem dit, jugarà contra el Noia, un duel directe que pot modificar la classificació. Si guanya el Noia, es col·locaria sisè amb 41 punts i el Voltregà setè amb 39. En cas d'empat, no variaria la classificació. El Noia, depenent del que faci el Reus i ells mateixos, també podria arribar, com el Voltregà, a l'última jornada amb possibilitats de ser cinquè. Una victòria del Reus, això sí, ho faria ja impossible i sols podria ser sisè el Noia si puntua contra el Voltregà i esperar també què succeeix en aquesta última jornada de l'Hockey Lliga que tindrà lloc la setmana que ve. En l'Hockey Lliga Plata Sud, la segona divisió, queden 4 jornades. Dissabte a les 8 del vespre, Patí Vilafranca, Barça Atlètic i Club Patí Congrés, la Sagrera Vendrell. El Patí és tercer amb 32 punts, empatat amb el segon, el Palafrugell. El Barça, ui, això sí, perquè sols està 2 punts, cinquè, en aquest cas del Vilafranca. El Vendrell és setè a 6 punts del Patí i empatat amb el seu rival del cap de setmana a 26 punts. I en futbol sols queden també 4 jornades pel final de la Lliga regular, la Lliga Elite, diumenge a les 12 del migdia. Un Futbol Club Vilafranca cué, però a 2 punts de la salvació, rep a un Castelldefels cinquè en play-off. 12 punts per disputar-se al Vilafranca. Se li acaba el temps, però les opcions encara són possibles fruit de la igualtat de la competició. I en l'entrevista dels esports d'aquest divendres girarà al voltant del futbol també. Conversem en aquest cas amb l'Alejandro Sánchez, un home amb una intensa dedicació a aquest esport. I és que, a més de ser l'entrenador del Molanta, la tercera catalana, també és el director esportiu del Base Olèrdola i forma part de l'estaf tècnic de les seleccions territorials del Penedès Garraf. Parla amb ell des de Canal 20 el nostre company, Raimon de Cara.
L'entrevista avui que la dediquem al futbol a Olèrdola, en aquest cas amb una persona, l'Alejandro Sánchez, que ens pot parlar tant d'un dels equips de futbol federat sènior del municipi, el Sant Pere Molanta, com del futbol formatiu al Base Olèrdola, perquè ell és entrenador del Molanta i també director esportiu del Base Olèrdola. Alejandro Sánchez, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlarem de les dues entitats, dels dos clubs, però si et sembla, anem a pams. Comencem parlant del Molanta. A falta de quatre jornades per acabar la Lliga, esteu en desena posició amb 32 punts, a tercera catalana. Veniu de perdre a casa contra el líder destacat, el Ribas, i aquest dissabte jugueu a Sant Esteve Sesrovires, que és quart. Com es presenta això?
Bueno, a veure, venim d'una mala dinàmica, fruit de baixes que hem tingut a l'equip per lesió, sancions, i també que hem jugat amb els rivals de la classificació alta, i anem al camp del Sant Esteve, que és el segon millor equip de la segona volta, i allà sempre el seu camp es presenta complicat, però bueno, ho afrontem amb il·lusió i ganes de treure els punts.
Aquesta desena posició és la posició que us pertocaria? Buscaves més en iniciar la temporada?
Bueno, al final els objectius que ens vam marcar a principi de temporada era no patir per la salvació i que els joves que havien fitxat aquest any formar una bona base que fossin els protagonistes de la temporada. Partint de la base que aquests dos objectius s'han complert, doncs, tema classificació, home, ens agradaria estar més a dalt, però al final la temporada és irregular fruit de la joventut de l'equip i també de les lesions que hem patit durant la temporada.
Alejandro, entenem que una situació com la que descrius ara, d'aquests altibaixos, aquesta irregularitat que heu patit vosaltres al Molanta, també és traslladable a molts altres equips. És una situació que es ve donant molt en aquesta categoria, no, Alejandro?
Bueno, a veure, ja partint de la base de que tercera catalana és una categoria molt complicada, perquè sí que és la penúltima a nivell d'estat, però del 16 baixant el 33% dels grups cap a quarta catalana. I hi ha tres places d'ascens. Llavors, tothom lluita per tot. Pots quedar en dotzena posició i parlant d'aquestes baixant de categoria. En altres classificacions només baixen els tres primers. Tercera catalana fa 4 o 5 anys baixaven només dos i ara estem parlant de que baixen 4 o 5. O sigui que al final és una categoria que és molt complicada.
Matemàticament, vosaltres no heu de patir, no?, per baixar?
Dins de les quatre posicions oficials de descens, no. Després hi ha l'opció dels pitjors cinquens baixar, però bueno, seria una opció molt, molt, molt remota.
Pel plantejament que feies, aquesta visió de futur que ens situaves de donar rodatge a jugadors joves, hem d'entendre que continuaràs a la banqueta del Molanta la propera temporada.
Sí, en principi continuarem el projecte. L'any passat ja vam donar una passa cap endavant, aquesta una altra, i l'any que ve la intenció és continuar millorant i perfeccionant la idea que té el club.
Sempre que parlem amb l'entrenador, alguna persona vinculada amb el Sant Pere Molanta, no ens podem estar de comentar quins tres diferencials que us aporta de positiu tenir un camp com el que teniu, l'únic de gespa natural del Penedès. Això també es nota d'alguna manera a l'hora de, no sé si captar jugadors, d'entrenar i jugar millor quan esteu a casa.
Bueno, a veure, sí que és un tret de l'ADN del Molanta, al final et fa ser diferencial a el que et trobes per aquí, per la comarca, que no hi ha cap club que té la gespa artificial, la gespa natural, perdó, i als jugadors els fa il·lusió. També és vital que bueno, aquest any no hem tingut molta sort amb el tema de la gespa natural i en diverses ocasions ens ha perjudicat a la nostra manera de jugar.
Per què?
Perquè al final les ressembres no han sigut del tot positives i hi ha hagut moments on també a la primavera ha plogut massa i al final el camp tampoc ha estat en les millors condicions possibles.
Doncs esperem que això es vagi solventant i afrontar aquests quatre partits. Doncs entenc que amb el propòsit de sumar els màxims punts possibles et veus més amunt d'aquesta desena posició que ocupeu a la taula.
Bueno, sí, esperem a veure aquestes últimes quatre jornades sumar la majoria de punts possibles per afrontar després també amb més confiança la Copa.
I el propòsit de la Copa, tornar-la a guanyar?
Bueno, sí, quan hem parlat amb els organitzadors sempre ens diuen el mateix, que mai ha revalidat el títol. Nosaltres al final venim de 2 anys estant a la final i l'última tenim la sort de guanyar-la per penals. I sí, és una motivació més per acabar la temporada bé.
Doncs estarem al cas de com es va desenvolupant després de la Lliga regular aquesta competició de la Copa Ràdio Vilafranca de Futbol. Com comentàvem, aquesta responsabilitat a la banqueta del Molanta la combines, Alejandro, amb la teva tasca de director esportiu del Bas Olèrdola. Quin balanç fas del que portem de temporada? Ja estem a la recta final. Com hem de valorar la temporada del Bas Olèrdola?
Doncs la veritat que fem un balanç molt positiu. Aquest any hem aconseguit tenir dos equips fent promoció d'ascens, un equip que, si tot va bé, aquest dissabte serà campió de Lliga, un altre equip que està entre els quatre primers. O sigui, al final, competitivament, la veritat que hem tret bons resultats, i formativament doncs pensem que tots els equips, dins les seves possibilitats, han millorat.
Teniu ara, aquesta temporada, 8 equips federats.
Tenim 8 equips federats i 2 equips en Consell Esportiu Comarcal.
Hem de dir que, no sé, Alejandro, que potser la nova normativa de subdividir, ja fa uns anys que està en pràctica, les categories per anys a clubs com el vostre, us ha pogut perjudicar?
Sí, perquè al final també, quan es crea aquesta normativa, dona l'opció als clubs grans que tenen primera divisió, va poder fer una primera divisió d'una edat i d'una altra, o sigui, desdoblar, i al final, si estàs desdoblant, el que no tenies a casa en aquell moment ho has de buscar fora. I nosaltres, al final, doncs, patim d'aquesta mesura.
Comentaves que també teniu això, dos equips en promoció d'ascens, un és el Benjamí S10.
Sí. I el Benjamí S10, que ja va fer la promoció, va caure al camp del Vilanova. I aquesta setmana es confirmarà l'S14, que també està en posicions d'ascens i pinta molt favorable.
I també subministreu algun jugador, tot i que no teniu juvenil, sí que ha nedat cadet al Sant Pere Molanta, el primer equip sènior del Molanta. Algun jugador,
sí,
com a mínim, a l'entreno, no?
Sí, perquè tenim un cadet que, tot i ser S16, tenim la base de l'S15, i els jugadors S16 que veiem en condicions de poder tenir una primera experiència a nivell amateur, i com parlàvem abans també d'una primera experiència en gespa natural, doncs els hem volgut donar-li l'oportunitat com a premi de gaudir d'aquesta experiència.
Mirant la propera temporada, segurament que vosaltres sou gent de planificar com ha de ser les coses a un futur, a curt, a mig i llarg termini. Per la propera temporada, quins serien els reptes, en aquest cas del Bas Olèrdola? Créixer en equips, no sé si intentar constituir, formar algun equip de futbol femení. Per on passen els reptes immediats del Bas Olèrdola? Què esteu preparant?
Ara el divendres presentarem el campus d'estiu del club, que li hem volgut donar un gir a el que es feia a les últimes temporades, i pensem que serà una oferta molt, molt interessant, per, no només per la gent del club, sinó la gent d'Olèrdola, del municipi, dels pobles del voltant. I també ja estem planificant la temporada de cara a l'any vinent, mirant de poder fer una estructura de futbol femení arran d'una proposta que ha iniciat la Federació Catalana.
Per tant, podria haver un equip femení, recuperar el futbol femení al Bas Olèrdola.
Sí, seguint la proposta aquesta que ha fet la Federació Catalana de Futbol, estem en una formació que ens estan explicant com poder fer-ho i amb quins mitjans podem comptar. I sí, ens agradaria adherir-nos a aquesta mesura i poder intentar-ho.
I també ara apuntaves aquesta voluntat de potenciar, donar un impuls al campus d'estiu del club. Ens avances algunes coses. Què heu canviat? Què heu innovat?
Farem totes les setmanes excursions fora de lo que és el camp de futbol. No només serà un campus de tecnificació esportiva, sinó també barrejarem el tema esportiu amb el tema de lleure, de sortides, perquè les nens i les nenes no només gaudeixin del futbol, sinó també d'altres àmbits.
Per tant, amb les ganes també, el que apuntaves també, de captar no només els jugadors que ja estan al Bas Olèrdola, que entenc que és el primer segment de públic a qui us adreceu, la gent que ja juga al Bas Olèrdola, sinó a les persones que juguin o no a futbol, doncs puguin sentir-se atrets per aquesta proposta.
Sí, la nostra idea al final no és que només gaudeixi de l'activitat als jugadors i jugadores que tenim al club, sinó obrir-ho a tot el municipi i a tota la comarca, a tota la gent que li interessi.
Alejandro, tu ets un home de futbol, molt de futbol. Ens hem deixat de comentar que formes part de l'estaf tècnic de la delegació Penedès Garraf de la Federació Catalana, i aquí també tens una perspectiva de veure el nivell que en aquestes categories hi ha a les nostres comarques. Quina panoràmica en fas, tu?
La veritat que porto 2 anys sent... Bueno, l'any passat vaig estar com a segon de la selecció S13. Aquest any hem estat de primer entrenador a la selecció S11, i la veritat que molt, molt satisfet tant de l'experiència com del nivell que hi ha a la comarca. Al final, al desembre, al pont de desembre, sempre fem una trobada amistosa amb les altres delegacions, i podem afirmar que el Penedès Garraf és una de les comarques que millor nivell té.
Per tant, també continuaries amb aquest vincle amb l'estaf tècnic de la delegació de la federació?
Si el delegat territorial, el Joan Estruc, continua comptant amb mi, sí, a mi m'agradaria moltíssim.
I com ho fas compatible tot plegat? Perquè, vaja, futbol a totes hores, tu.
Sí, bueno, la veritat, doncs, tenint una família i sobretot una dona que té molta paciència amb aquest tema per les hores que inverteixes en el futbol, i també tenint el suport de les dues juntes directives.
Tant de la del Molanta com la del Basiolèrdola. Insistim, el Molanta que juga aquest dissabte, Sant Esteve Sesrovires, un desplaçament difícil, són quarts, ho tindreu complicat rascar, però bueno, sempre s'ha d'anar a puntuar, i amb aquest ànim, no?, de millorar aquesta desena posició, comentaves, no, Alejandro?
Sí, al final nosaltres podem dir que estem satisfets de la temporada, però òbviament si podem pujar una mica més de posicions a la classificació, doncs estaria perfecte, i que millor que poder fer-ho en un camp complicat com el de Sant Esteve.
Aviam si és així. Alejandro Sánchez, gràcies per atendre'ns i molta sort tant amb el Molanta com amb el Basiolèrdola. Una abraçada i gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies, una abraçada.
Penedès en xarxa.
Ara per fi estem sols.
Amb les estrelles de Max Navarro arribarem a 9:45, cita amb l'actualitat alt i baix penedesenca, i tornem amb les pistes de la Roser Ferrer.
Passen les 3 i sé que em costarà, però encara queda nit i no ho voldria malgastar. Ara per fi estem sols. Portes mirant-me tot el vespre i ja sé què és el que vols. No cal parlar-ne, no hi ha pressa, no sé ni on tinc el nom. I no sóc famós per la conversa, però per tu ho intentaré i potser me'n surto. Fixa't rere la finestra, si veuen 2 estrelles. Ja estem sols. M'ha repassat les pigues i jo m'he posat nerviós. És per com brilles, no sé ni on tinc el nom. Passa les 5 i sé que em costarà per tu. Ho intentaré i potser me'n surto. Fixa't rere la finestra, si veuen 2 estrelles.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
El Montmell tindrà una nova depuradora d'aigua a la Juncosa. La infraestructura millorarà el sanejament i el tractament d'aigües al municipi. El Montmell comptarà amb una nova depuradora d'aigua a la Juncosa, una actuació destinada a millorar el sistema de sanejament. El projecte permetrà optimitzar el tractament de les aigües residuals i donar resposta a les necessitats actuals del municipi. Amb aquesta infraestructura es vol garantir un millor servei i reduir l'impacte ambiental. La iniciativa forma part de les actuacions per modernitzar els equipaments bàsics del territori. Comencen les obres per retirar l'antic tancat del camp de futbol d'Olesa de Bonesvalls. L'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls ha iniciat recentment les obres de retirada de l'antic tancat del camp de futbol, que es trobava en estat ruïnós i podia comportar un risc per a la seguretat. L'actuació, subvencionada per la Diputació de Barcelona, preveu substituir l'estructura existent per una nova tanca metàl·lica que envoltarà tot el perímetre de l'equipament. Els castellers de Vilafranca no participaran a les processons del 29 i el 31 d'agost. El Consell de la Festa Major ha valorat la petició dels castellers de Vilafranca de no participar a les processons dels dies 29 i 31 d'agost. Ho ha fet a la reunió ordinària del 5 de març, després d'escoltar presidents i caps de colla de Verds i Xicots, que van poder expressar i argumentar els posicionaments de cada entitat en relació a la seva participació a les processons de Festa Major. Els Verds de només participar a la processó de Sant Fèlix i els Xicots de participar-hi tots els dies. Els castellers de Vilafranca han manifestat la demanda en diverses reunions, tant del Consell de Castells com del de la Festa Major, durant els darrers dos anys, i també han portat la proposta a votació a la darrera assemblea de la colla celebrada el passat mes de febrer amb un 83% de vots a favor. Els motius que plantegen els castellers de Vilafranca per justificar que la proposta és l'alta exigència de les diades en les que participen durant la Festa Major, un calendari amb força compromisos, alguns d'ells també molt exigents durant els darrers 10 dies abans de la festa, un alt nivell d'esgotament de la canalla i la dificultat per arrossegar gent a les processons dels dies 29 i 31. I els Catarres 31 Fam i Naina ompliran de ritme Torrelles de Foix aquest dissabte. Torrelles de Foix es prepara per viure aquest dissabte 25 d'abril una nit de música en directe amb la segona edició de la Foix Festival. L'esdeveniment, impulsat per l'Ajuntament, tornarà a omplir el nucli del municipi amb concerts i propostes per a tots els públics. El cartell d'enguany el lideren els Catarres, un dels grups més populars de l'escena catalana, que pujaran a l'escenari a partir de 8:45 del vespre. També hi actuaran 31 Fam, referents de la música urbana, i Naina, una de les veus emergents del pop valencià. La Foix Festival manté el seu format obert i accessible amb entrada gratuïta i amplia l'experiència amb una zona gastronòmica. Els assistents podran gaudir de food trucks, cerveses artesanes i vins del territori, així com servei de bar a tocar de l'espai de concerts.
Penedès en xarxa.
Roser Ferrer, molt bon dia.
Bon dia.
Aquest matí el sumari m'he enganxat per culpa teva.
Sí? Ai, em sap
greu. Estava intentant posar adjectius i definir l'espai de les pistes.
I amb quin t'has enganxat?
Ara em faràs repetir. Volia dir que és un espai inclassificable. Ara ho he fet bé.
Ara ho has fet bé,
Ara ho he fet bé. I m'he enganxat aquí.
Però és veritat, és inclassificable.
Però és veritat, no? És
sí.
Com un calaix de sastre on hi cap una mica de tot.
Sí, sí. A vegades...
I en funció del friki. Mes o de la setmana, oi? Tira
sí,
més
sí.
cap...
A vegades és glamurós
friki,
i tot.
Friki, glamurós, no? Útil, pràctic, cookie...
Sí, exacte.
De tot.
En qualsevol cas, hi ha coses sempre originals.
Això
no?
sempre.
O almenys això és el que intentem.
Això sempre, aquesta
sí.
és la idea.
Sí.
Unes pistes que ens durà la Roser Ferrer i que comencen... proposant-vos tenir un moment de pausa.
Exacte. I Un moment de pausa, ara hem sigut molt correctes i hem parlat molt bé, però hi ha molta gent que diu, ostres, necessito un KitKat.
Sí.
No? I ja ho diu molt més enllà de la marca aquesta de xocolatines i de la galeta aquesta.
S'ha instaurat, és popular.
S'ha instaurat totalment.
Fer un KitKat, no? La petita pausa, aquella petita desconnexió.
Exacte, fer un moment de desconnexió. Llavors, la marca KitKat és molt conscient d'això, de que ha aconseguit en tots els idiomes...
És que ni pagant, eh?
No, és que realment li ha sortit rodó. Suposo que a costa d'invertir molt de temps...
D'invertir en publicitat i màrqueting, esclar.
I anar picant pedra. Però ha aprofitat això, que ja està molt instaurat el fer un KitKat com desconnecta per un moment i relaxa't, i ha col·locat una màquina expenedora en una estació de metro molt, molt concorreguda d'una ciutat de la Índia que es diu Hyderabad. Jo no l'havia sentit mai, però bueno, és
veure. Però ens podem imaginar com deu ser una estació...
Exacte.
A la Índia,
exacte.
En hora punta...
Allò farcideta i atapaïda.
Deu ser terrorífic.
Sí. I llavors ha instal·lat això, un expenedor, com et deia, però no és un expenedor normal, o sigui, no ens imaginem allò tot de KitKats i tu li dones i et salta ràpid. No. És com una caixa bastant gran, com si fos un aparador, tot així de vidre, val? I a dins hi ha com si fos en mecatisme un parc d'atraccions. Allò clàssic, a més, eh? Com molt british, així. Hi ha una nòria... Hi ha un, com es diu, uns cavallets d'aquests, no? Com els del Quique d'abans.
Sí.
Sí, o més clàssics.
Els cavallitos del Quique.
Exacte. I una muntanya russa. I llavors, bueno, tu penses, bueno, mira, quin posat això per decorar. No, és una màquina expenedora. I què passa? Si tens pressa, passa de llarg. Per què? L'objectiu és que tu aquesta màquina, a part de proveir-te d'un KitKat, et doni un KitKat. I aleshores triga 3 minuts en sortir el KitKat.
I entenc que aquests 3 minuts
són els que
els has d'aprofitar
per veure com avança.
I anar veient com arriba a través del parc d'atraccions.
Exacte, primer puja la nòria, després passa per la muntanya russa...
Va passant per tot arreu.
Puja els cavallitos i al final, al cap de 3 minuts, et surt.
Per tant, si tens pressa, no, perquè acabaràs dels nervis.
Totalment, sí, jo crec que deus marxar corrent.
Però si tens aquests 3 minuts...
Sí.
Et dona aquesta
un moment
petita pausa,
això,
no?
De pausa,
de calma.
Sí, de calma. Sí.
Està molt ben pensat.
Exacte. Ara, que això és una mica... És una tendència que ja anireu veient, si ho voleu descobrir, heu d'entrar al canal de YouTube de KitKat. I ens ha passat amb unes, ens està passant amb bastantes pistes, ara que...
Tot va directe
tot
a YouTube.
Tot va directe a YouTube. Descarrega't
i no ho trobes
aquí,
altres
bueno,
llocs.
No, mira't el vídeo i... Sí. Per tant, si entreu a... al YouTube, al canal de YouTube de KitKat Índia, podreu veure-la. Realment relaxa, quan ho veus el vídeo.
Has aguantat els 3 minuts?
Sí, és xulo. Però clar, jo assentada a la feina, que mira, aquests 3 minuts no he treballat, m'entens? Però si tingués pressa perquè em marxa el metro, no sé jo si estaria gaire disposada ni ho gaudiria gaire aquests 3 minuts.
Trobo que és una forma molt original d'invertir els diners com a empresa.
Sí.
Molt ben pensat.
Dones una mica de plus, no?
Sí.
Una mica de benestar.
Igualment, vens el KitKat.
Sí, omples fins a les celles de sucre la persona que...
Exacte.
Que el menja, però...
Exacte.
En contraprestació...
Però li dones aquests 3 minutets de pausa, no?
Sí.
Està bé. Anem a la uni.
Però això de més guai, eh?
Al Japó, perquè ho fan d'una forma tan xula.
Sí. Això, jo la veritat és que és la meva pista preferida d'aquest mes.
Amb diferència, eh?
Sí. És com... Vosaltres heu anat mai al Tibidabo? O sigui, jo dic el Tibidabo perquè a PortAventura, per exemple, fa molt que no hi vaig.
Sí, esclar.
Però el Tibidabo, deia fa anys, hi ha una muntanya russa...
Però les noves generacions són més de PortAventura que de Tibidabo, eh?
Bueno, és igual, però ja m'entendran.
Sí.
O sigui, tu et poses unes ulleres i és una muntanya russa, que tu puges sense ulleres i sembla rius i dius, però què estic fent aquí? Però et poses les ulleres i com que és de 3D, crides com un beneit allà, perquè sembla que entris en una mina i després surts volant per allà a la muntanya del Tibidabo. Doncs això seria el mateix, val?
Aquest és el concepte.
Aquest és el concepte. Són unes ulleres virtuals. Però què és lo xulo? Perquè si està en un parc d'atraccions ja no té cap gràcia. Lo xulo és que al Japó la universitat ha començat fa poques setmanes. Porten un calendari escolar diferent i ha començat fa poques setmanes. Igual que aquí les universitats se les empesquen totes al Saló de l'Ensenyament i a les xarxes i a tot arreu per tenir públic, doncs aquí el que han fet és fer que els seus alumnes el primer dia comencin amb ganes i allò, amb il·lusió.
Ben motivats, eh?
Sí, i han volgut marcar la diferència. Qui l'ha volgut marcar és una universitat que es diu Kindai University, val? Crec que està a Osaka. Es diu Kindai University. I aleshores ha carregat els alumnes de primer els ha carregat en uns busos llançadora i els hi ha donat a tots unes ulleres i els ha portat fins a la porta del centre on els hi feien la rebuda, vale? De l'auditori. I aleshores els estudiants s'han assentat al seu autobús, s'han posat les ulleres i han començat un viatge fantàstic a través d'un vagonet de muntanya russa, fent baixades increïbles, pujades, corbes, exacte, loops, de tot, per Osaka, pels carrers d'Osaka. Han arribat a la universitat, han conegut virtualment, s'anaven obrint les portes.
També, sí, amb sí, les ulleres, no se les treuen encara.
Total, que bueno, ja la gent cridava, reia, de tot, i quan s'han parat, s'han vist ja a la porta de la uni.
Quina xulada.
És xulo, eh? I és que això ha passat, no és
així
un projecte.
Així sí que comences motivat i amb ganes.
Comences amb... total. I ja hi tornem a ser, eh? Si voleu veure aquest vídeo, no és el mateix, perquè no és el mateix, perquè el veus a través de la pantalla i dius, bueno, està bé, però no seria el mateix. Entreu al canal de YouTube de la universitat, que es diu Kindai University, a les dues primeres is llatines i la última, bueno, totes les is llatines, i la última, la de University, amb Y.
Kindai University, canal de YouTube,
de Kindai University.
Per fer-nos una idea de l'experiència dels seus alumnes.
A veure si aquí es van animant.
Sí, oi?
No? Sí, jo trobo que...
No hi ha aquesta creativitat aquí, eh?
Pujar,
ni aquestes ganes de motivar.
Pujar els ferrocarrils catalans fins a l'autònoma.
Els ferrocarrils encara, la
R4. La R4, que
és un drama de nassos.
Hores i hores de vídeo, eh? Jo no sé si això ho podrien assumir.
Això sí, acabaries marejat al final.
Sí, total.
Comença ja la temporada de prendre el sol, així, que ja fa bo, i ens portes una crema.
Sí. Bueno,
més que una crema, una forma d'aplicar-se aquesta crema.
Sí, exacte, un aplicador, sí. Perquè, clar, això, comença la calor, tot l'any ens hem de posar protecció solar, perquè això...
Ho sabem.
Ja ho sabem i som conscients, però, clar, no tot l'any vas amb poca roba i ni et poses a prendre el sol, no? Però ara sí que hi ha... Sí que aquests dies hi ha qui més qui menys ja s'ha sentat a prendre el sol. Aleshores, bueno, doncs és important cobrir-se bé la pell, protegir-se bé la pell. Però hi ha un tema, que si tu estàs sol i et vols prendre i et vols posar crema solar a l'esquena, com ho fas? O sigui,
és complicat.
Si tens,
ho acabes fent.
Ho acabes fent, si tens certa flexibilitat aquí les espatlles i així, doncs mira, més o menys et cobreixes tota l'esquena.
Però sempre queda un pegot que no arriba a la crema.
Exacte, i cuidado, eh? Perquè si t'hi estàs estona es veu la taca, eh?
Tringues.
Quedes una mica retratat. Doncs llavors, una marca brasilera de protecció solar que es diu Cenoura en bronze, ha començat a comercialitzar les seves cremes solars i amb les primeres hi ha posat un aplicador tot divertit perquè justament puguis arribar-te bé l'esquena. I no és res més que una mena de pal amb una mà al final. Val? No és extensible ni res, eh? Seria això, seria un pal...
Literal, com... la mà i el pal.
La mà i el pal, de color vermell, igual que el pot, no? Que el packaging de la crema solar, i perquè, per això, està pensat perquè tu doncs, allà t'hi posis crema i mira amb el pal, igual que hi ha aquests raspalls d'esquena per netejar...
Sí,
per,
sí,
no?
És la mateixa
aquestes
idea.
Aquestes esponges, doncs seria la mateixa idea. I aleshores, en paral·lel, ho han treballat a les xarxes, de manera així una mica més divertida, posant imatges de gent amb postures estrambòtiques a l'hora de posar-se crema.
Intentant arribar a l'esquena, no?
Esquena i sempre acabant amb el missatge de recorda que és important protegir-te amb un bon...
És coneguda aquesta marca solar?
Jo no l'havia sentit mai, la veritat. Però clar, és del Brasil, jo no ho sé.
Clar.
Entreu al seu Instagram, en aquest cas, que es diu Cenoura Bronze, amb C, i podreu veure-ho. Jo penso que, a veure, igual podríem fer-nos alguna cosa més a nivell domèstic, no? Potser aprofitar una esponja aquestes. Però és poc pràctic, trobo. Portar a la bossa de la platja aquesta mà.
El trasto aquest, i després queda pringat de la crema,
sí,
on el poses,
sí,
allà amb,
sí,
la tovallola.
Sí, sí. És poc pràctic, però no, bueno, sí, és divertit, és allò que dèiem,
sí,
una mica de tot.
Sí, sí, fer bullir les xarxes.
Sí.
Les dues hem caigut rendides davant la primera pista, aquesta màquina expenedora de KitKats,
sí,
que et regala aquest KitKat. Però aquesta pista que ara ens explicaràs també...
És xula.
També és interessant,
sí,
eh?
Sí, a més la història és xula.
Aviam.
A veure, resulta que IKEA va tenir un dia, a través de les xarxes, va com llançar la idea de us imagineu una piruleta amb gust de, del seu menjar? O sigui, què hi ha? Quin menjar és el més popular o quin plat és el més popular dels restaurants d'Ikea?
Crec que les mandonguilles sueques, no?
Les mandonguilles.
Banyades amb aquella salsa.
Exacte. Doncs llavors els d'Ikea van com així, com fer la gracieta, fer-se els graciosos per les xarxes i van dir, us té tan èxit les nostres mandonguilles? Us imagineu una piruleta de mandonguilla? I llavors Xupa Xups va dir, va aixecar la mà i va dir, ei, senyors d'Ikea, sí, sí que ens hi la imaginem. Ens posem a treballar plegats i ho han fet.
A través de xarxes.
A través de xarxes.
Que sí. Divertit.
Sí, sí, sí. I ho han fet. I aleshores, en... estan al mes de... A veure, deixa'm-ho llegir bé. Al mes de juny començaran a distribuir, diuen que gratuïtament, uns xupa-xups. I quan us dic un xupa-xups, és xupa-xup, eh?
Literal, eh? El de tota
literal,
la vida.
A més, amb la textura de xupa-xup i tot això... No patiu, no tindrà gust de mandonguilla.
Menys mal.
No tindrà gust de mandonguilla ni de carn ni d'aquestes veganes que fan. Tindrà gust de nabiu. L'han fet amb nabiu. Tot i que la textura, o sigui, tu quan el veus visualment, sembla una mandonguilla, eh? Però quan el comences a llepar, té gust de nabiu. No ho han fet de nabiu així perquè sí, perquè la salsa de les mandonguilles, la recepta clàssica de les mandonguilles d'Ikea de la salsa, porta molt de nabiu. I aleshores és una mica... Aparentment sembla una mandonguilla, l'envoltori és evidentment de color blau i vermell, els colors de la casa. De la casa. I això, fins i tot la textura s'assembla una mica perquè és una mica rugós, però quan te'l posa a la boca no patiu que no és una mandonguilla.
És un gust més universal.
És un xupa-xup
i que agrada més.
Però és xulo i han dit això que el mes de juny el començaran a repartir a tots els Ikeas, no ho sabem, però de moment si entreu a l'Instagram de Ikea Spain podreu veure un post on ho explica i, escolta'm, potser... Jo els he començat a seguir perquè he pensat a veure, igual aquí...
Diuen Natal, Ikea, sí que...
Diuen quan, no? Tindrem. I a veure, jo... No... És una bona estratègia, eh?
Molt. Perquè... Tothom pendent d'on hi haurà els xupa-xups.
I qui va a Ikea? O sigui, és impossible anar a Ikea i mirar només.
Sempre cauen algunes coses algunes que no feia falta ni les volies.
Algunes bastantes. Tovallons, espalmetes, penja... No? Pinces de penjar la roba.
Sí, sí.
Sempre és horrorós anar a Ikea.
La secció aquella decorativa...
La planta baixa
pingues,
fa molt de mal.
Caus,
fa molt de mal.
Caus.
Sí, sí. Doncs això, entreu a Ikea Spain, a l'Instagram i ho veureu.
Xupa-xups. És com una Jo Inventor, no? Això
sí,
que han fet
sí,
aquests.
Sí, sí, sí.
Molt
bueno,
bé,
és
molt
divertit,
bé.
Eh? Vull dir, mira, a vegades les xarxes serveixen per coses així creatives.
Són útils sí. I pràctiques. Ens proposes també una revista que té més d'una funció.
Clar, és que ara així penso, Roser, passes d'un extrem a l'altre. Però bueno, és això. Sí, ens hem de posar en situació. O sigui, és una... Cada vegada la gent passa més estona al lavabo i hi ha moltíssima gent que fins i tot hi té un revista. Diuen, no sé.
Més pantalles que revistés ara mateix, em sembla,
sí.
Però vaja.
Jo crec que sí. Però bueno, en qualsevol cas...
Jo conec algun que llegeix al bany.
Sí, això no,
llibres.
Pot ser, això no pot ser sa, eh?
Llibres.
Això jo crec que fisiològicament no pot ser gaire sa, però bueno, és igual.
Pot ser millor que una pantalla, no sé què vols que et digui,
sí,
si haig de triar.
Sí. Intel·lectualment sí, però clar, passar-se gaire
comporta...
estona assentat,
sí, sí. No
sé jo, eh? Però bueno, és igual. En qualsevol cas, hi ha una marca de paper de vàter britànica que es diu Cushell, val? Que llavors una mica el que ha fet és això. És dir, vale, senyors, el vàter és un espai per relaxar-se, per tranquil·litzar-vos i per llegir també. Deixeu les pantalletes i llegiu, o passeu una estona. Aleshores, nosaltres us ho posem fàcil. Com us ho posem fàcil? Doncs han fet una revista. Una revista de passatemps, eh? Que hi ha això, horòscops, tires d'humor, sopes de lletres... I dius, bueno, vale, doncs molt bé, quina gràcia. No, no, és que la gràcia està que les fulles es poden anar arrencant. El per què? Doncs clar, si et dic que ho ha fet una màquina, hi ha una empresa de paper de vàter, doncs és perquè es puguin reutilitzar.
Tal qual?
Tal qual. Es veu que la tinta no deixa anar. Perquè, clar,
ai.
És una mica fastigós, em sap greu.
Clar, tan brutes, no? Ja
es veu que no,
tinta.
es veu que no.
Clar,
que no,
clar.
Que no,
he de portar aquesta tinta.
Serveix literalment per eixugar-se.
Sí, 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 sí.
Val? Bueno.
Aquí està la idea.
Aquí us deixem la idea, vale? Es diu, ho trobareu a una web que es diu reasonwhy.es, i això. Ah, i a més l'hem posat capçalera, es diu Porcelain.
D'acord.
La revista aquesta es diu Porcelain.
Molt bé. És una idea.
Jo crec que és la ja està, eh? És el més fastigós que us portaré aquest mes.
Hi ha una tendència que s'està imposant, que torna, de fet, ja sabeu que tantes coses són cícliques, tornen els rellotges de butxaca.
Sí, es veu que sí.
I la Roser n'ha trobat un...
Clar, jo n'he trobat un
molt d'ara, que recull aquesta tendència.
Sí, clar, no podia ser un rellotge clàssic ni d'aquests normals. I n'hem trobat un de molt petitó, molt compacte, fet així com tot, com si fos d'acer, val? Supercompacte, amb una esfera blanca molt gran, molt neta, i aleshores té una característica, que és que no té agulles. Val? I dius, ostres, i tu com saps quina hora és? Doncs ho saps perquè tot el rellotge es va il·luminant. O sigui, les agulles són llums LED. Val? I
a mesura que avançaria números, la minutera, s'il·luminen més llums.
S'il·luminen més llums. I els números de les hores també s'il·luminen. Per exemple, doncs mira, un quart de vuit, doncs tu veus fins al número 3 la minutera il·luminada i el 8. I així estem. És divertit. Bueno, divertit. És bufó, és maco.
És xulo, és així minimalista, sí. D'acer...
Sí, ho ha fet una fàbrica, una marca japonesa que es diu Valmuda, que es veu que és com... O sigui, no seria una marca de rellotge suís, però té cert prestigi, i aleshores aquí ja ve una mica la cara bé, que és el preu. Val $499.
Jo ja sé que molts, no?
Són molts diners. Jo ja sé que els rellotges són cars, eh? Però, clar... O sigui, realment aquest és
mini.
Bueno, clar, és de butxaca, no?
I amb el risc que es poden perdre
sí,
més que no
que el perdria,
un que portis
però bueno,
posat.
Sí, sí. Es diu Valmuda de Clock i el trobareu a la web valmuda.com. 499 euros.
Mireu-vos-el.
Sí. Clar, jo crec que això, que aquests rellotges de butxaca són xulos, però abans la gent els portava penjats, no? Oi que sí?
Amb la cadeneta.
Amb una cadeneta, clar. Això sí. No, eh? Això és per portar la butxaca. Sí que és veritat que té com...
Té una anella.
Té una
potser
anella,
li pots posar
una
cadena.
Una mica com rotllo clauer, però no ho sé. Ho acabo de veure jo, eh? Perquè a més és quadrat i segons on t'ho poses et deu anar picant, no sé.
El deus anar notant.
Sí, sí.
No ho sé.
Bueno,
els fans dels rellotges de... Butxaca, que s'ho mirin.
Si teniu ganes de gastar-vos 499 euros, ja ho sabeu, valmuda.com i tindreu un rellotge butxaca. Estupendo.
Avui som l'endemà de Sant Jordi, estem encara amb molta ressaca emocional d'aquesta diada tan fantàstica i ens portes una pista
sí.
Una mica literària,
bueno,
aparentment.
No. Aparentment, exacte, sí, aparentment, perquè ja està, eh? L'aparença i prou.
S'acaba aquí.
Sí. Són fregalls per fregar els plats. Són fregalls de cuina.
Així que ens toca fregar.
Sí, sí. Però, bueno, són xulos perquè són d'aquests, no serien nanes, eh? Serien d'aquests d'esponja, val? Petitons, que hi ha diferents mides, sempre n'hi ha alguns de més petits. Per exemple, a Ikea, per exemple, venen uns packs molt grans, que també són unes coses que agafo jo sempre que hi vaig, que serien d'aquesta mida, eh? Així, petitonets, però estan estampats, val? Estan dibuixats amb portades de llibres. Val? No són llibres clàssics, eh? O sigui, jo crec que s'han inventat els títols i s'ho han inventat
són
tot.
Són molt vistosos.
Però són vistosos. I aleshores una mica el concepte és doncs, que tu el puguis tenir allà al costat de la
que
pica,
bonic, no?
Ben
la
posat,
cuina?
Per fer bonic, sí. I a més el venen en packs de 3. I dius, ai, mira, doncs aquí tindré...
I conjunten i tot.
Petita llibreria de fregalls a la cuina. Bueno.
I la cara bé, el preu?
No, està bé. 8 sí? euros amb 60.
Correcte.
Un kit de 3. Està bé.
Pagues el disseny.
Sí, pagues el disseny, però clar, és que hi ha tantes coses. Les cuines són unes mines, eh? Bueno, les cuines són unes mines. Les empreses que es dediquen a fer estris de cuina i tenen un filó enorme, perquè jo crec que la gent...
I caiem de quatre potes.
Sí, 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 caiem de quatre potes, perquè ja em diràs, fregall, quina vida útil té, un mes, no?
Poqueta.
Però bueno, sí, sí.
Però si llueix durant aquest mes de vida.
Exacte. Doncs això ho trobareu a la web genuinefred.com, val 8 euros amb 60, i si voleu anar ràpid i buscar-ho al buscador, li poseu Knit a Novel Chapter 2.
Capítol 2.
Sí.
I si sou llaminers, si us agraden els bombons...
Exacte.
Tenim una pista, clar, no són bombons convencionals, sinó no serien pistes.
No, no. I també us he dit una cosa, si us agraden, aneu comprant un bitllet d'avió i cap a Costa Rica... Heu d'anar, perquè només els fan a Costa Rica, ¿vale? Però nosaltres els hem portat aquí perquè ho hem trobat com molt original. Són bombons normals, de xocolata, fets per una marca xocolatera que es diu Particular, ¿vale? Però llavors s'han ajuntat, per fer-ho diferent, s'han ajuntat amb una empresa de disseny, de packaging, ¿vale? Que es diu Gitanos. I aleshores, entre Particular i Gitanos, han creat una, sobretot és el packaging, que és guai, és un taüt.
Tal qual.
Sí, sí, tal qual.
De cartró?
Sí, sí, de cartró dur, per això, de cartró, de cartró d'aquest fort, val? I és de color negre, el taüt, seria així.
És elegant.
És elegant, sí. És una mica imatge, bueno, no sé, com una mica pel·liculera d'aquestes de... No em surt ara el nom de la pel·lícula, però, bueno, no sé, una mica rotllo així, com clàssic, val? I a dins hi ha, hi trobes, no sé, hi deu haver una quinzena de bombons així. Tots són normals, o sigui, rodó, quadrat, però n'hi ha algun que té forma també de calavera, de crani,
ah,
vaja.
Està bé.
Està bé. No us puc dir quan valen, perquè no ho hem trobat, val? Però, bueno, si algú, jo què sé, si alguna empresa xocolatera d'aquí s'inspira, doncs que sapigueu que...
Pot fer la proposta alternativa.
Les caixes de cors ja estan molt vistes.
Molt.
No? Doncs mira, pot regalar algun de taüt. No sé jo, gaire l'ús, eh? A vegades sí que és veritat que els tanatoris tenen...
Algun detall, no?
Tenen
un carmelet,
una cafetera, a vegades sí, porten esmorzar...
Unes galatetes.
Bueno, mira, no sé. No hi trobo massa el què, però aquí us ho deixem.
I tant. I potser us ha picat ja el primer mosquit de la temporada, perquè
sí,
ja els tenim aquí.
Sí, quin rotllo, quin horror, eh?
I portes una manera de combatre'ls
sí,
diferent.
Buah, és que jo sóc de les que em poso molt nerviosa quan hi ha un mosquit. I, a més, hi ha gent que li fa angúnia matar-los. A mi no, eh? O sigui, jo...
Sense manies, eh?
Mans,
plantofada...
Sí, 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 és que no ho suporto, és superior a mi. I, aleshores, per exemple, a la redacció de la Fura tenim uns quants matamosques. Xulos, eh? També. Com mans d'aquestes...
Manuals,
que...
eh?
Sí, sí. Com
de tota
mans d'aquestes que estan com raquetes de tenis mig electrificades.
Sí.
En tenim alguns d'aquests. Però, escolta'm, no acaba d'anar bé cap. I, aleshores, clar, bueno, vam trobar aquest i vam dir, ai, que guai, aquest ens el comprarem. Tot i que és poc pràctic, ja us ho dic. Hem de fer un remember, eh? Perquè jo això no sé
en
si...
En mig
la...
minut.
Vale. No sé, si la... no sé si la canalla d'ara hi juga. Sabeu les pistoles aquestes que tenien un dart al final i que sortia a pressió i s'enganxava amb una ventosa a la paret?
Sí.
Val, doncs
per
seria...
edat, sí.
Doncs, exacte. Doncs seria el mateix, una mica així més modernitzat, i el dart té forma com de telaranya, vale? Com de Spider-Man, una mica que atrapa. I aleshores, res, tu veus el mosquit parat allà a la paret, dispares i surt el dart aquest i a veure si l'atrapes. El problema és a veure si queda esclafat a la paret, que això ja no és tan pràctic.
Això brutaria.
Sí, val 8 euros.
Mil gràcies, Roser.
Adéu-siau. Adéu.